Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern treballa per fer canvis legals i poder ordenar, si considera necessari, un toc de queda o altres mesures a partir del 9 de maig, quan s'acabarà l'estat d'alarma vigent a Espanya des del 25 d'octubre. La solució passaria per una modificació de la Llei de Salut Pública mitjançant un decret que es podria aprovar dimarts vinent en el Consell Executiu. Les mesures emparades per aquest decret les hauria de validar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir dels arguments del govern basats en la situació sanitària. Canviem de qüestió. L'enquesta de població activa que s'ha conegut avui constata que els tres primers mesos de l'any 2021 molta gent ha deixat de buscar feina de manera activa. S'han reduït les persones aturades a Catalunya concretament fins a xifres que estan lleugerament per sota del 500.000. Un 13% al conjunt d'Espanya. Els aturats són ara, segons l'EPA, 3.653.000, gairebé un 16% dels qui volen treballar. I també us expliquem que la Fiscalia ha presentat recurs contra l'absolució dels 5 integrants de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre dictada fa dues setmanes pel jutjat número 11 de Barcelona, jutjat penal. Considera que la valoració de les proves no es va fer de manera correcta. Ara l'Audiència de Barcelona haurà de resoldre sobre aquesta qüestió. També un apunt cultural, el Festival Barcelona Poesia torna a les dates habituals i celebrarà la setmana vinent a partir del dia 7 i fins al 18 de maig una nova edició que s'estén durant 12 dies i recupera el Festival Internacional al Palau de la Música. I encara us comentem que s'ha fet públic avui un motu proprio del Papa Francesc sobre la transparència, amb el qual el Sant Pare exigeix a tots els treballadors en nivells directius de la Santa Seu i als diversos funcionaris transparència.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4:03. Això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'Espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Encara que des del club ja es parla obertament de la nova temporada primera, intentarem esperar fins que no estigui aconseguit l'ascens matemàticament per respecte a la feina dels jugadors. Només queda donar un passet per l'ascens directe, però s'ha de fer. Podria ser aquest mateix cap de setmana i tindríem preparada la bandera per celebrar-ho, però no depèn només del que faci l'Espanyol. Un Espanyol que diumenge té una altra oportunitat de refermar el seu liderat davant d'un Màlaga que arriba en quadra i que no juga pràcticament res en aquest tram final de la temporada. Diumenge volem veure aquest Espanyol insaciable que goleja el rival sense compassió i que gaudeix i fa gaudir amb el seu futbol. Ja sabeu, primer guanyar, guanyar i pujar, i a partir d'aquí desfermar l'eufòria i les crítiques si s'escau. Ah! A continuació repassem l'actualitat, escoltarem les primeres paraules d'un Miguelón que torna a vestir de curt i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Español ha vuelto a entrar esta mañana en las instalaciones de la ciudad esportiva Dani Jarque para preparar el partido el próximo domingo contra el Málaga, recordemos, a partir de las 4 en el RCD Stadium. El domingo el Español volverá a sentir el aliento de la afición antes del partido contra el equipo malaguista. La Juvenil 1991 ha convocado a los españolistas en el parking 2 del estadio a partir de las 2 y cuarto para recibir con banderas y bufandas al autobús de los jugadores y la curva ha organizado una motada perica para acompañar al autobús en su camino al RCD Stadium. La quedada de la curva es a partir de las 2:30 en Diputación con Villarreal y Diputación con Casanova. El domingo se podría cerrar el ascenso matemáticamente si los de Vicente Moreno vencen, el Almería pierde y el Leganés pierde o empata. Recordemos que el Almería juega el sábado y los pericos saltarán al campo conociendo su resultado. Curiosamente, será Rubio el encargado de frenar la euforia perica en su primer partido al frente del Almería. El de Vilasar de Mar se estrenará con el Almería contra un Oviedo que se juega la permanencia e intentará hacer bueno el refrán futbolístico que otorga la victoria a los nuevos entrenadores. Rubio, que ha llegado al banquillo del equipo almeriense con el objetivo de luchar por el ascenso directo, intentará romper la mala racha de resultados del equipo indálico que hace 4 jornadas que no gana. Y el Español ha llegado a esta situación que le coloca al borde del ascenso gracias al gran trabajo colectivo, un esfuerzo de equipo que se ve reflejado en unos registros espectaculares. El Español es el equipo más goleador de la categoría, 63 por 51 de Almería, y el menos goleado empatado con el Mallorca con 23 goles recibidos. Un buen equipo se cimenta en no recibir goles y en marcarlos, en tener un buen portero y un gran goleador. La eficacia en las dos áreas hará que consigamos el primer objetivo, el ascenso directo, probablemente en una o dos jornadas, y si se mantiene este ritmo hasta el final, el campeonato. Los dos premios individuales que se otorgan al máximo goleador y al portero menos goleado, el Pichichi y el Zamora de segunda, también están muy cerca. Diego López, que seguirá defendiendo la portería españolista la próxima temporada, ya ha igualado a Reina del Mallorca y marcha con pie firme para lograr su primer Zamora a las puertas de cumplir 40 años y además con posibilidades de marcar un récord en la categoría. En cuanto al Pichichi, Raúl de Tomás sigue muy de cerca a Yuca, que ha marcado 21 goles con el Sporting por 20 del Perico. Se da la circunstancia que ninguno de los dos ha marcado en las tres últimas jornadas. La diferencia es que el Sporting depende casi exclusivamente de los goles del serbio para vencer. En los últimos tres encuentros en los que no ha marcado, ha perdido 2 partidos y ha empatado 1-0. En cambio, el Español en estos 3 partidos de sequía de RDT se ha marcado 7 goles repartidos entre Puado, Embarba, Dimatá, Darder y Nico Benamed. Precisamente los dos golazos de los dos últimos, Dardé y Nico Melamed, que nos dieron la victoria frente al Leganés, han sido elegidos como los mejores goles de abril por la Liga Smart Bank. Suma y siguen en reconocimientos a los pericos. La Liga Smart Bank también ha destacado el partidazo de Boado y de Pedrosa en la victoria contra Las Palmas, incluyéndolos en el 11 ideal de la jornada 36. Y por último, la noticia que nos llega de Dani Jarque. El club ha anunciado a través de su web oficial la renovación por 3 años más de Dani Merchant, jugador que acaba su etapa juvenil. El jugador pasará a formar parte del filial españolista y el club se asegura la continuidad de otro jugador con gran proyección y que lleva ya 7 temporadas de blanquiazul. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Como decíamos, el español llega al tramo final de temporada en una forma física que maravilla a propios y extraños. Las victorias, el buen juego y el liderato son gasolina para las piernas. La adrenalina que aporta a vencer hace que todo sea más fácil. Incluso el equipo perico ha afinado la puntería y ya no le da tanto al palo, cuando llegó a tirar hasta 19 ocasiones al poste en sus intentos por marcar. El equipo técnico, liderado por Vicente Moreno, ha demostrado un conocimiento casi científico de la preparación física necesaria para acometer una temporada que se preveía larga y dura, pero también ha destacado en el trabajo de las jugadas de estrategia. Daniel Pendín, que vive desde la línea de banda la ejecución de todas las jugadas a balón parado, se ha hinchado a celebrar jugadas que han acabado en gol abrazándose al míster Perico y a sus ayudantes. El español ha anotado el 27% de los 63 goles en jugadas a balón parado. De esos 17 goles, 6 han sido de penalti, 4 de falta frontal, 3 de falta lateral y 4 desde el córner. En la faceta de los penaltis podría haber sido mayor si RDT no hubiera fallado 3 penaltis de los 9 que ha tirado el español. Pero esa no es una jugada de estrategia propiamente dicha, sino que depende del acierto personal. La estrategia en las faltas ha tenido su premio en 7 goles, pero otra de las facetas en las que se ha demostrado el poder ofensivo del club españolista es en los córners. El español juega prácticamente todo el encuentro en campo rival, lo que genera que sea el equipo que más córners ha lanzado, 198. Los de Vicente Moreno botan una media de 5,5 córners por partido y han conseguido rematarlos en un 41,1% de las ocasiones. Las torres del español, capitaneadas por Cabrera con su 1,88, Di Matà y David López con 1,85 cada uno, Didac 1,84 o Calero con su 1,83 centímetros o la progresividad de RCD con su 1,80, han llevado de cabeza a las zagas rivales en los saques de esquina botadas casi todos con la maestría de un embarba que libera la estadística de asistencia del español con 13 y han tenido el premio del gol, como declarábamos, en 4 ocasiones de la esquina. Y no solo destacada en la faceta ofensiva, sino que ha sabido defender las jugadas de estrategia rivales, de ahí que sea el equipo menos goleado de la categoría. Nos han centrado en 75 ocasiones y solo han terminado en remate 14. En cuanto a los corners recibidos, solo nos han marcado uno, el gol que nos marcó el Mirandés. Como decíamos, la zaga ha sido un puntal en esta temporada perica y precisamente hoy, tras el entreno, un zaguero españolista, Miguel Lambric, Miguelón, ha realizado unas declaraciones a los medios del club. Miguelón, que recordemos, alargará su vinculación con el club la pasada temporada, sigue recuperándose tras la grave lesión que le apartó de los terrenos de juego esta temporada. El alicantino ha vuelto al campo de entreno y ve más cerca el final del túnel. Y precisamente lo primero que se le preguntaba era eso, ¿cómo estás tras la lesión?
Bien, la verdad que ahora me encuentro mucho mejor. Sí que es verdad que ahora que estoy saliendo al campo ya por lo menos estoy mejor, estoy más contento. Al final antes, al perder tanta masa muscular durante un mes y medio más o menos que he estado en casa sin hacer nada, pues pierde bastante y bueno, antes era un poco más aburrido porque tenía que estar en el gimnasio todos los días solo. Y bueno, ahora que estoy saliendo a campo, como te digo, la verdad que muy contento.
¿Y cómo ha vivido la experiencia de pasar por el quirófano?
La verdad que había sido la primera operación. Al final, bueno, pues quieres que vengan familiares a verte a casa, que estén contigo. Y bueno, pues la situación en la que vivimos pues no han podido venir. Solamente ha podido venir mi madre para ayudar a mi pareja, porque no podía hacer nada. Y bueno, pues sí que me hubiera gustado que hubiera venido más familiares, pero bueno, la verdad que he tenido el apoyo también de todos mis compañeros que también han podido venir a verme y la verdad que muy agradecidos a ellos, a mi madre y a mi pareja.
¿Y la recuperación cómo va?
Vamos poco a poco porque al final sí que me rompí bastante, pero bueno, pensando ya en la próxima temporada que seguramente estaremos en primera.
¿Y cómo está viviendo precisamente ese tramo final del equipo?
El equipo está ahí arriba, está bien, al final cada victoria ahora mismo se disfruta mucho mejor y bueno, al final sí que es un poco complicado porque están todos entrenando, hay buen ambiente, lo que puedo también estoy con ellos dentro y fuera del campo, pero bueno, al final no es lo mismo estar todos los días entrenando con ellos y cuando viajan y tal no es lo mismo, pero bueno, ellos la verdad que me lo hacen muy fácil. Y sí que es verdad que noto el apoyo de ellos también.
Y con el objetivo del ascenso casi debajo del brazo.
Y la verdad que hemos llegado a final de temporada como queríamos. La verdad que dependemos de nosotros mismos. Pero bueno, al final todavía no hemos conseguido nada. Vamos partido a partido y bueno, yo creo que el equipo está en un nivel de forma espléndido.
Saludem ja l'Àngel Bergadà. Bona tarda, Àngel, com estem?
Què tal? Bona tarda.
Bueno, Miquel, el primer fitxatge de la temporada que ve.
Bueno, sí, mira, és bo que es vagi recuperant jugadors, no?
Sempre és bo, sempre bo, perquè una lesió no... Però bueno, sembla que tot va bé i ja comença a jugar, comença a estar a la gespa, que pareix
serà... Quants més serem, més riurem i més ho disfrutarem.
Molt bé. Uns consells i anem ja cap al tal dia com avui.
Mont Perico. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Recordem una de les figures històriques de les primeres dècades de l'Espanyol. És que el 29 d'abril de 1921 va néixer Antoni Fàbregas Casar, el Pirata. Va jugar 10 temporades de 1940 a 1950 i 181 partits amb l'Espanyol. I ara sí, anem ja a les històries de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Avui tindràs a l'edell, esperant un dia solejat, Àngel, sempre, no? Amb l'espaiador sempre.
I aquest any fa sol, eh? Per això, aquest any
sí,
fa sol.
Aquest any hem, sí, hem disfrutat. Sí, sí. Bé, tenim ja Enric Verdet a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Que avui que ens parlaràs de partits contra el Màlaga, és correcte?
Sí, sí, dels molts partits que hem jugat amb el Màlaga al llarg de la història, en recordem algun d'ells que han resultat impossibles d'oblidar per la transcendència que han tingut per la nostra història.
Doncs endavant, Enric, quan vulguis.
En primer lloc, cal dir que l'actual Màlaga Club de Futbol és el continuador de l'antic Club Deportivo Màlaga, que va quedar dissolt l'any 1992 per problemes de solvència econòmica. Llavors van aprofitar el filial que es deia Club Atlético Malagueño per convertir-lo en l'actual Màlaga Club de Futbol. El primer partit que recordo, per les especials circumstàncies que van concórrer, va ser el del campionat de primera divisió de la temporada 50-51, que van jugar a Sarrià a la jornada 28, el 8 d'abril de l'any 51, i en el que ens jugàvem amb la promoció per no baixar a segona. Baixaven a segona els classificats amb 15 i 16 llocs i feien la promoció el 13 i el 14. Nosaltres anàvem flirtejant amb els llocs de promoció, igual que el Màlaga, ja que ens trobàvem els dos equips igualats amb 26 punts en el 13è lloc. Recordo especialment aquell partit que vaig presenciar des del xalet i recordo també que la següent jornada ens visitava el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol, per tenir més assistència, tenia l'entrada conjuntament pels dos partits, una bona idea per atraure el públic. Bé, el cert és que els nostres jugadors van entendre la importància del partit, que s'havia de guanyar totes i no van fallar. El Màlaga, que era coneixedor del que s'hi jugava, va vendre molt cara la derrota amb un partit molt dur i molt agressiu. Al final van guanyar el partit per 4-2, amb la qual cosa ens posàvem dos punts per davant del Màlaga, nosaltres amb 28 i ells amb 26. En Barcet va fer el primer gol als 17 minuts, l'Arques el segon als 24, als 27 el Màlaga per distàncies amb un gol d'en Jimeno, als 24 de la segona part en Egea va fer el 3-1, als 32 minuts en Selma de penalti va fer el 4-1 i als 39 el Jimeno va marcar el segon del Màlaga, tot i que es trobava amb un clar fora de joc, però l'àrbit no el va voler veure. La importància d'aquella victòria va ser que ens va donar molta confiança per guanyar el diumenge següent al Barcelona, més que res per la derrota va ser per 6-0, i ens vam salvar al final de la promoció que va jugar el Màlaga, que va acabar baixant a segona. Tot i que el darrer partit va empatar 1-1 al camp del Madrid, que també hagués pogut promocionar si hagués perdut aquell partit. Ha estat un resultat històric, el Madrid promocionant és un fet que no s'acostuma a veure. Un altre partit a recordar va ser el de la temporada 68-69, a la darrera jornada que es va jugar el 20 d'abril de l'any 69 al camp de la Romareda, i el Màlaga, que no s'hi jugava res, ja que es trobàvem matemàticament a segona divisió, ens va guanyar per 4-0. A nosaltres, que ens podíem salvar si guanyàvem, i ens va enviar directament a segona divisió per segona vegada a la nostra història. Vam fer un partit nefast, amb una actuació trista, i no ens mereixíem puntuar. El públic malaguent, que ens va rebre amb aplaudiments, al contrari que el seu equip que va esbroncar ja de sortida, fins i tot vam comptar amb la presència dels seguidors de la penya Blanquiazul de Palamós, que sembla ser es van tirar 19 hores de cotxe per recolzar l'equip, però ens va servir de res. Els gols els van fer amb Vanderlei al 5 minuts, amb Martínez al 2-0 al 43, amb Vanderlei de nou al 7 minuts de segon temps, i als 33 minuts, Fleitas de penalti va fer el definitiu 4-0. Un fracàs total i de nou a segona divisió. Però com no tot han de ser records de fracassos, sinó que també hi podem trobar moments d'alegria, també recordem els partits de promoció amb el Màlaga, que van jugar al final de la temporada 89-90, i que ens van permetre retornar de nou a la primera divisió per tercera vegada a la nostra història. Ells havien acabat el 17 lloc a la primera, i nosaltres en 5 lloc a segona, després de perdre el partit darrer partit a Sarrià contra l'Eibar per 2-3, amb crits de tongo-tongo, ja que semblava un resultat pactat. A tots dos equips es anava bé aquell resultat. Al final, tal com volíem, ens va tocar jugar la promoció contra el Màlaga. El partit d'anada a Sarrià, el dissabte 2 de juny d'aquell any 1990, amb una gran entrada el vam acabar guanyant per 1-0 amb un golaç de Gavino al minut 76 rematant un passe del Butke. No va ser un bon partit, però va tenir emoció fins al final. El resultat ens va deixar mànims a poder aguantar el partit de tornada a la Rosaleda, que jugaria el següent diumenge, el 10 de juny. Allí van defensar amb èxit el gol de Sarrià i, malgrat la pèssima i lamentable actuació de l'Oriol Velázquez, l'àrbit d'aquest partit, que ens va virar dos penaltis, i tot el temps reglamentari va acabar amb 1-0 fora del Màlaga, amb un gol de Ribas al minut 2 de la segona part, vam resistir la pròrroga i vam acabar passant directament els penaltis. Tothom recordava el que havia passat a l'Everkusen, però al final no es va repetir aquella situació tan desgraciada. La primera tanda, els primers 10 penaltis, vam acabar igualats. Però la segona, quan anàvem igualats a 5 encerts cada equip, va fallar el porter Haro a qui li va parar el xut amb Menéndez. I a continuació l'Albesa va marcar el seu penalti. Havíem aconseguit l'ascens a primera i l'alegria va ser enorme. Havíem tornat a primera divisió. Arribant a l'actualitat, el partit del primer diumenge contra el Màlaga, tot i que no es presenta tan decisiu com els que hem recordat, no deixa tenir el seu particular interès, ja que tot i que no és massa probable que ens atorgui el definitiu ascens directe a la primera divisió, ja que la nostra victòria hauria de coincidir amb derrotes de l'Almeria i el Leganés, s'hi pot constituir, si el guanyem com tots esperem, un pas quasi definitiu cap a l'èxit final que hem d'aconseguir, sens dubte, en qualsevol de les properes jornades.
Tant de bo, Enric. Hem de guanyar com sigui. Molt bé, doncs quedat per aquí, que anem uns consells i anem ja a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Sanicuat. Sanicuat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Sanicuat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Sanicuat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en sanicuat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web sanicuat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 3A de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 6:15 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 6:15 de la tarda.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Són les 4 i mitja i estem de tertúlia, i estem tots... Bueno, faltava el Joan... Sempre el surt de dir-te Joan Jornet, no? Joan Jornet, bona tarda, Joan.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Pues molt bé, aquí amb l'Àngel i amb l'Enric. Bueno, anem de cara a barraca. Enric, t'ha sorprès, Àngel, t'ha sorprès el tema de que es surti ja a discutir i bueno, evidentment, des del club sense cap problema, parlant ja de temporada que ve, quan encara no estem jugant les garrofes, que no està tot decidit. Bueno, està quasi fet, però...
Sembla que el subconsciente els ha pogut, no? Tots ho donem per fet, evidentment això està tot calculat per part del club i és un moment pensat, penso que és un... Bueno, doncs que tots ho tenim a tocar. És possible fins i tot que la propera jornada, el diumenge, ja siguem equip de matemàticament de primera. Jugarem sabent ja què han fet el dissabte Almeria i Mallorca, però bueno, si no és aquesta jornada serà la que ve i si no l'altra, però bueno, l'important és que és un fet, que estem a primera i que això s'ha de godir.
Ho dic, Joan, perquè és una mica allò que diuen de posar aigua al vi, no? Perquè quan encara no hem celebrat res i potser volíem celebrar alguna cosa, encara que hi ha molts pericos que diuen que no hi ha res a celebrar, però vulguis o no, aconsegueixes l'ascens i de forma brillant i com a mínim tens uns dies per disfrutar i ara ja comencem a discutir de si serà una temporada de transició. Bueno, la paraula transició és etern, no? Què t'ha semblat a tu que surti ja aquest debat? Joan.
Bueno, a veure, és que és el que hi ha, és que és la voràgine del futbol, no és la rapidesa que vivim avui en dia.
Sí, però que sigui el club el que posa el debat sobre la taula.
Bueno, a veure, a mi dintre el que cap tampoc em sembla malament, perquè tenim que ser conscients de com vam baixar la temporada passada i d'on venim aquesta temporada, vull dir... Ara, la gent que no comenci a pensar ja que estarem lluitant pels llocs de l'Europa League ni coses per l'estil, no? I més tal com està el mercat avui en dia o a nivell mundial, no? Per tot el tema de la pandèmia i tot. Jo crec que bueno, no em sembla malament que la gent es comenci a mentalitzar una mica de que, bueno, s'està fent un projecte, sembla ser amb Vicente Moreno al cap i bueno, es té que anar muntant i moldejant aquesta plantilla, no? I d'una temporada a l'altra no serà tan fàcil.
Ho dic en el sentit, Enric, de que vulguis o no, sempre es diu que les notes a final de temporada, quan s'ha fet la feina, no? La feina encara no està feta. I jo crec que hi ha coses a dir. O sigui, tenim deutes i tenim factures pendents que, perquè, bueno, van baixar a segona i no va ser un fet aïllat. O sigui, això suposa que hi ha algun responsable, no? I, clar, tots estem esperant que l'equip aconsegueixi l'ascens. Entenc, per si s'ha de criticar alguna cosa a fons, fer-ho, perquè fer-ho ara podria destorbar la marxa de l'equip. I fins aquí hem arribat tots amb aquest consens. Però, clar, si d'entrada ja es posa a sobre de la taula el debat de qui ha de configurar la plantilla, quina plantilla s'ha de fer, doncs, clar, ens obliguen a prendre cullerada, no, Enric?
Sí, jo crec que, en principi, el que hem de fer, abans de res, és consolidar la 16 primera divisió, encara que sigui matemàticament aquesta jornada o la següent a Saragossa o amb el Cartagena, però decidir finalment, ja que estem a primera divisió, i començar a pensar, però sense presses perquè ja tens de sobres, amb el projecte de primera divisió, que no pot ser és que tornem a fer una temporada tan trista i tan decadent com el que vam fer la temporada passada. no pot ser, hem de tenir unes mires per quedar una mica millor que aquesta última temporada. I he dit, no per lluitar per baixar, sinó que hem d'estar amb els llocs que hem d'anar tirant cap a la gent de dalt, cap als equips de dalt. Potser no com el Madrid, el Barcelona, l'Atlètic, però ens hem de poder situar al mateix nivell com, per exemple, que equips com el Villarreal, que no pot ser que un equip d'una població petita, relativament petita, que estigui molt més davant de nostre. O sigui, no pot ser que nosaltres estem sempre pensant en l'Eibar, en el Leganés, en l'Elche, no. Pot ser, hem d'anar una mica, més cap endavant. Ara, tampoc no ens hem de trencar el cap ara pensant qui serà l'entrenador, quins jugadors. Només cal pensar que l'any que ve hem de modificar, l'equip s'ha de millorar, perquè evidentment no és el mateix jugar contra el Ponferradina que contra la Real Societat, i hem de tenir un equip que es pugui consolidar i lluitar a primera divisió amb unes mires per no patir, per almenys no patir com vam fer l'última vegada.
Nosaltres intentarem parlar del que encara tenim per davant, que queden, com a mínim, queden dos partits per certificar l'ascens matemàtic, i bueno, podem parlar, hi ha molt de què parlar. D'entrada, Àngel, què et sembla que Rubi ens pugui barrar el pas precisament la primera jornada?
Mira tu, el futbol té coses capritxoses i aquesta sembla que n'és una d'elles, però bueno, jo és que amb el Rubi el veig aigua passada, vull dir, per mi el Rubi ja és història espanyol. Si algun any ve, torna a l'Espanyol, doncs benvingut sigui, si no torna, doncs que no torni. A mi, a indiferència absoluta, no li desitjo, si dies que li desitjo sort, doncs seria un hipòcrita, no li desitjo sort, tampoc li desitjo cap mal, tant se me'n fot.
Ara és un rival.
Doncs bueno, doncs quan jugui com nosaltres, que perdi sempre, com li desitjo a tots els rivals, però vaja, ni en el tema personal ni en el tema professional li desitjo ni res molt bo ni res molt dolent, simplement doncs un entrenador més que entrena a un rival, en aquest cas doncs directe, però que bueno, doncs que sincerament, és que tot aquest rebombori sobre Rubi a mi se'm fa ja una miqueta passat.
Sí, no sé per què té...
Després del Joan i de l'Enric m'agradaria alguna cosa sobre això d'això, d'aquest rebombori que hi ha sobre l'any que ve, sobre quin serà l'objectiu, sobre la mentalització que ens hem de fer, però bueno, ja després, si et sembla bé, doncs ja...
No, endavant.
No, home, és que tu deies que és una manera de posar aigua al vi i potser sí, és que a mi m'hagués agradat molt que aquest any hagués servit d'aprenentatge definitiu pel que és l'Espanyol. L'Espanyol és el setè equip millor d'Espanya, històric. L'Espanyol no ens podem, com molt bé ho deia, i estic molt d'acord amb l'Enric, mirar-nos amb Eibars ni amb coses aquestes, que això no és falta, això no és prepotència, ni és falta de respecte a ningú, és simplement ser fidel a la història. L'Espanyol és un gran, és el fundador, un dels fundadors de la primera divisió, i jo estic... I com jo em sembla que moltíssima gent, estic fart de sempre la permanència, el discurs aquests de primer els 40 punts i després el que vingui. No, és que...
Deixa'm aportar-te una cosa, Àngel. Recordo fa poc el conseller delegat dir que l'Espanyol és l'equip que té més marge de creixement de la Lliga. Ho va dir ell.
Sobretot si s'optimitzen els diners. Si poses a gestionar aquests diners a un senyor com el Rufete, doncs et quedes aviat, doncs, com el que ens ha passat. Et quedes sense un duro, amb el límit salarial ventilat, i ara doncs a parlar de la pandèmia com la gran excusa. Perquè sembla que la pandèmia només ens hagi afectat a nosaltres. Sembla que els altres estan nedant en l'abundància i que fitxaran tots la mar de bé, i nosaltres, home, com que hem tingut la pandèmia, doncs nosaltres aquí, pobrets, temporada de transició. No fotem, ja, Espanyol, ja deixa de prendre's per tontos, que la pandèmia ens ha afectat a tots igual. Si nosaltres no podem fitxar, és perquè el Rufete s'ho ha polit. Perquè diners fa un any en teníem més que molts equips de primera. Així és que ho fa dos anys. Per tant, escolta, les coses com són, tu.
Entenc que per una banda sí que estiguem pendents de quina és la decisió de la Lliga en quant a obrir el marge aquest del fair play financer, que afecta a partides com, per exemple, que no pots invertir més del 25% del benefici d'un traspàs, que això canviï per aquestes circumstàncies, però això és per tots igual, és el que tu dius. I tots els equips es trobaran amb el mateix problema i tots hauran de fer la feina, que és muntar l'equip més competitiu, no solament pensant en la permanència. La permanència és una exigència, és la normal. Sempre s'ha d'anar una mica més. Després, si no ho aconsegueixes, però no ha de ser l'objectiu, la permanència. Crec que és un error. Crec que és un error de partida. Però, bueno, com dic, intentarem que aquest debat... Bueno, tenim encara molts dies per davant, però m'ha estranyat que surti en aquest moment, quan encara l'equip no s'ha salvat. I parlant de jugadors que estan aportant aquesta salvació, aquest ascens, perquè mira, encara surt l'inconscient amb la vara de salvació que l'hauríem d'oblidar completament de l'Espanyol. I penso, Joan, amb el Dimatà, que jo posava en Twitter en broma, que és el veritable pitbull, no? Tothom esperava que Idibare fos el pitbull, però és el Dimatà, el pitbull, allà davant, no?
Bueno, a veure, jo tinc un vaixell que es diu Dimatà. Qui vulgui pujar, endavant i crits, esteu tots invitats. A veure, el tema està clar, vull dir, diguis Dimatà, diguis jugador, i era el jugador que faltava a la plantilla, que no hi havia en el club o en l'equip. Bueno, evidentment que li falten moltes coses, que potser encara està per polir o potser té unes limitacions, perquè si no, doncs no haguéssim arribat al seu fitxatge, però és el que faltava. I com que és el que fa, doncs benvingut sigui, i crec que de moment ho està demostrant, més que res, per fixar una mica els centrals, per alliberar una mica la funció de l'RDT i per donar una mica més de joc als puntes, no? Perquè l'altre dia, o fa poc comentàvem, és que Puado últimament sembla que estigui eclipsat per Dimatà, però a l'últim cap de setmana, gràcies a la feina de Dimatà, doncs no va ser RDT, però va ser Puado. Vull dir que és un jugador d'equip que jo crec que tenim que donar-li una miqueta més de temps.
És un jugador que està sent molt discutit, però que jo estic amb tu, Joan, en què aporta coses, i el que està clar és que els números manen, i des que ha arribat ell, no solament no perdem, sinó que golegem. I, bueno, precisament aquest ens obre també el debat dels que sí que podem parlar, perquè són els primers moviments de cada temporada que ve, que no és volar coloms, que són Miguelón, que se'l va renovar, Diego López, Vadillo i Dimatà. Enric, què et semblen aquests quatre noms?
Home, el Miguelón, sens dubte, és un jugador que té lloc en l'equip, potser és el millor defensa dret, lateral dret que tenim, i crec que està bé, és un bon jugador, el Llambrica, el Miguelón. Els altres, el Dimatà ha fet la seva tasca, el que se li ha encomanat, ha fixat molt bé la defensa, sense ser tècnicament cap exquisitesa, perquè és un jugador que té moltes carències, però hi posa voluntat i ha ocupat el seu lloc, ajudant també en el Raúl de Tomàs. Potser li ha fet la feina bruta, però no ha estat de més. És un jugador que, tot i que ens fa una mica de gràcia, perquè tècnicament no és precisament una figura, però hi posa molta voluntat, jo crec que està bé.
I Vadillo i Diego López?
Home, el Diego López, pels anys que té, jo crec que si continua un altre any pot ser, perquè els porters és un lloc a l'equip que l'edat doncs no, a vegades no té tanta transcendència com altres jugadors. Pensem en el Buffon, per exemple, o en altres jugadors, en altres porters que han arribat a jugar molts anys i han arribat als 40 anys i poden seguir jugant. Ara, crec que fa falta un altre porter que és necessari, perquè cobrir la porteria amb un sol porter no es pot fer. I a més, ja dic que tenint l'edat que té el López, doncs jo crec que és important que tingui un altre company que l'ajudi i que sigui en qualsevol moment pugui sortir a la porteria. Una espècie com del Dimitrescu o un jugador d'aquests, un porter d'aquests que es veuen a segona divisió, n'hem vist alguns que són molt bons, i en canvi el Vadillo, doncs el Vadillo no ho sé, la veritat és que no l'acabo de veure massa clar el fitxatge, però vaja, si continua, doncs que potser algun dia arribarà a jugar.
Diego López, que té un palmarès increïble i només li falta el Zamora de segona, Àngel.
Sí, jo és que m'agrada valorar els jugadors pel seu rendiment, no per l'edat. Jugadors que, en aquest cas, doncs, 31 anys, acabarà la Lliga amb 40 anys, Diego López, són molts anys, certament són molts anys. Fins i tot, potser per un porter, doncs, la força a les cames no és la mateixa a l'hora de llançar-se al pal llarg, segons... Evidentment, 40 anys són molts anys, però...
No sortia tant.
No, ja sortia poc, doncs ara suposo que no sortirà menys, es quedarà a casa i es quedarà, doncs... Però, bueno, també m'ha vingut... es quedarà confinat a l'àrea petita.
Jo em referia a la porteria.
Sí, ja es quedarà confinat a la porteria petita, a l'àrea petita. Però no, anem a veure, un dels quatre que estem parlant, de Dimatà, Vadillo, el lateral dret i Diego López, jo penso que el que més mèrits ha fet per continuar és Diego López. Està clar que m'agradaria que tingués 5 anys menys, i a ell també segurament també li agradaria, però són els que té. I és l'únic jugador de la plantilla que ha jugat tots i cada un dels minuts de la Lliga, no? li han tret una targeta groga, no es lesiona, no el sancionen. I, a més, bueno, doncs 23 gols amb 36 partits, és un clar aspirant a guanyar el Zamora. Per tant, si et bases només en rendiment, Diego López, jo entenc que ha de continuar. Després, bueno, doncs, els altres, molt d'acord amb el que han dit, de dimitir, de Vadillo, penso que estem tots completament d'acord, amb dimitir jo em vaig equivocar completament, vaig pensar, doncs, que no era un jugador per l'Espanyol, ara, doncs, estic veient, doncs, que en aquest edifici que estem...
Et vas espantar.
No, ara estic veient, doncs, que estem creant un edifici que los edificios se hacen, pues, tochito, ladrillo a ladrillo, i que anem tirant un edifici que fa goig, no? I que al final doncs farà goig, això. Bueno, i sobre el lateral dret, pensem que també ha de venir
Víctor Gómez,
i que penso que els dos o tres partits que l'he vist amb el Mirandés, doncs el veig amb un nivell superior tant a Òscar Gil, sobretot a Òscar Gil, i també a Miguelón,
Sí, sí, que la centre que dona és pràcticament mig gol,
I en defensa ha millorat moltíssim.
Aquí tindrem un problema perquè tindrem tres laterals drets. I, Joan, tu, d'aquí a final de temporada, evidentment, una vegada s'hagi aconseguit ja l'ascens matemàtic i no baixant la pressió, perquè jo entenc que s'ha de lluitar pel campionat, ara que ho podem aconseguir, ho hem de lluitar, però creus que és el moment de donar-li oportunitat a jugadors que bueno, no han gaudit gaire d'estemps, com tant el Chen, del Goulet, com el Monito Vargas?
Doncs què voleu que us digui?
Jo... El que pensis, Joan.
Moja-te.
El que pensis.
No, mojar-me me mojaré, Però és aquest discurs tan manit durant tota la temporada, no?, que sempre hem dit, bueno, ara quan surtin, a veure el què...
Al final de la temporada tindran el seu moment.
No han destacat... Bueno, a veure, que tinguin el seu moment o no, dependrà del que decideixi Vicente Moreno. Jo el que vull és que l'Espanyol guanyi la Lliga, no vull que pugui, sinó que vull que guanyi la Lliga, vull tindre la Copa de Campió de Lliga, encara que sigui de segona divisió.
Estic amb tu.
Vull que ens donguin els diners per campions de Lliga, i no vull, com crec que apuntava l'Àngel amb un tuit que l'he vist avui, perjudicar, si podem, el Sabadell, perquè hem de jugar amb rivals directes per la lluita per la permanència, i crec que no tenim que prostituir, encara que sigui una mica malament, la competició, no? A partir d'aquí, doncs l'entrenador al final és el que decideixi si els hi donarà minuts o no, i si ja els hi ha donat, si donarà el millor minuts a algun jugador del B o algun jugador jove, això ja no ho sé. Però no crec que sigui aquest el cas. Jo crec que jugarem com hem estat jugant fins ara per intentar assolir el títol.
Què has fet, Àngel, al Twitter? Que no pots estar
no, Joan, aquí? No recordo haver parlat...
Jo crec que era
parlat...
el contrari, no?
No recordo haver parlat del Sabadell, no, és a dir, tinc moltíssimes simpaties al Sabadell, tant de bosc que di a segona, però vaja, no és...
Doncs segurament, doncs llavors m'he confós jo. Però bueno, un...
Bueno, potser tinc algun compte por ahí falso i vete a saber lo que pone el subconscient, no sé.
Algun te'l deus tenir,
perquè... Vés a saber, Joan, que jo soc molt raro amb això de...
Coses dolentes...
Em fots el Twitter al davant i surt el meu alter ego, però...
No, coses dolentes no eren, Només era el fet aquest, no?, de dir, hosti, doncs mira, podíem ajudar a un dels equips...
No és pas meu, Joan.
...una divisió, bueno, i era això, no?, de dir, mira, intentem mantindre a l'equip el més refermat o el més fort fins al final de temporada per això, no?, per guanyar la Lliga, perquè ens donin els diners com a campió i per no perjudicar, entre cometes, el Sabadell, no?
Home, jo per aquí és quan, per una de les raons de que m'agradaria, evidentment, poder acabar els últims partits amb públic a l'estadi, perquè no hi hagués la tentació de baixar en cap moment el pistó, Enric, i perquè jo crec que hem de guanyar el campionat, hem de guanyar el Pichichi i hem de guanyar el Zamora, hem de guanyar tota segona, no, Enric?
Sí, efectivament, i a més, si podem afavorir algun altre equip com el Sabadell en els enfrontaments que tindrem contra els seus rivals, que no sé exactament, potser la Ponferradina, que no crec tampoc que pateixi el Corcón, que és l'últim partit, però el Corcón pot ser que estigui ja descendit, però fins a l'últim moment hem de guanyar els partits que ens toquin. No podem fer com altres vegades a la nostra història, que quan han guanyat alguna cosa, després com l'any que van pujar, després dels tres partits finals, que ens faltàvem, els vam perdre tots tres, i això no pot ser, no podem baixar la guàrdia i hem de continuar, sobretot per l'imatge que donem, per la categoria que té l'Espanyol, no es pot permetre el dir, bueno, ara que hem guanyat i el campionat ja som primers, doncs ja no fem res, i deixem els partits, els tirem, no pot ser perquè perjudiquem a tercers equips. I la deportivitat és una de les armes que sempre esgrimi l'Espanyol. No pot ser que ens deixem caure. Hem d'anar fins a l'últim partit a guanyar tots els que quedin i si pot ser treure més punts que mai, millor. No ens podem deixar ser, així com si fos un... com si haguéssim fet el campionat i ara ens haguéssim de fer. Hem de seguir fins al final.
No, guanyar i pujar i després campionar. I una pregunta per tots tres, perquè un dels acudits que corria entre la parròquia Perica era que aquest any no veuríem a l'Espanyol a segona. Però vosaltres, si es pot anar al camp, anireu, Àngel?
I tant. Si puc veure l'Espanyol al camp i si per sorteig o com ho decideixi l'Espanyol, que segur que això ho farà perfecte, seguríssim. I tant, si puc anar, i tant, que hi aniré. Vamos, si celebraré el que calgui celebrar, i igual que l'Enric, igual que el Joan, jo vull guanyar i vull la Copa i vull el títol i vull que em donin més diners i vull tot, home, això és l'Espanyol.
I a tu, Joan, t'agradaria poder veure un o dos partits dels que queden?
Home, i tant, si m'agradaria. Vamos,
estem desitjant.
Que comenta l'Àngel, no? L'únic problema, entre cometes, que hi ha és que seria potser, o serà potser complicat, que coincidim el meu fill i jo almenys als 2 metres aquests que hi ha de separació, no? Perquè suposo, bueno, no sé, deien de fer un sorteig pur i dur o de fer un sorteig per antiguitat, no ho sé. Però, bueno, jo sí, evidentment, si em toca i puc, i tant que aniré, sí. I, a més, és el que també comentava Josep, de dir, hosti, forçaràs a l'equip a l'accelerador, no?, a voler quedar bé davant l'afició, ja que tota la temporada ha estat jugant sense públic, no?
I tu, Enrique, també penses que esperes poder anar, per exemple, contra el Cartagena?
Bueno, el Cartagena és complicat perquè pràcticament falten 15 dies. Pensant serà el dia 16 de maig. Però ens queda el Tenerife, que és l'últim partit que jugarem a casa. Ens queden a casa el Cartagena i el Tenerife, a part del diumenge del Màlaga. I si el Cartagena ho veig difícil perquè està molt a prop, però potser el Tenerife podrem anar a veure aquest últim partit, que és el penúltim del campionat, i crec que valdria la pena, si ens obren el camp, doncs, encara que només sigui per aplaudir i per recolzar els nostres jugadors i felicitar-los i compartir l'alegria d'haver pujat a primera i ser els campions, valdria la pena que ens obrissin el camp, encara que l'assistència pugui ser reduïda, però seria important que hi pogués haver-hi públic. Crec que encara ho veurem, i si ho fan, evidentment, serà qüestió d'anar-hi.
Pues jo, tal com van les coses i amb la pressa en què es pren tothom de seguida, penseu que dilluns ja el govern envia la proposta a la Lliga i crec que la Lliga li donarà curs, i així, evidentment, el dia 9 decau l'estat d'alarma, jo crec que, Àngel, que contra el Cartagena hi haurà públic a l'estadi.
Doncs és una bona notícia, però per molts sentits. Primer, i per ordre, doncs perquè la pandèmia va de baixa, i això sembla, doncs, que...
Recordem, amb mascareta, amb distància, amb un aforament molt, molt minsa, es parlen de 5 o 6.000 persones, i amb tantes per sortir de l'estadi, o sigui, establir una... Perquè sempre el problema principal és aquest, no? Les arribades i les sortides, que és quan s'amontona tota la gent, no?
Estic
I això
segur,
també es farà bé.
Estic segur que l'Espanyol posarà en pràctica un protocol de màxima seguretat i que no hi haurà cap problema ni a l'entrada, ni a la sortida, ni durant el partit. Seria una grandíssima notícia pel futbol i per la societat en si.
I així podríem també aplaudir la temporada que ha fet l'equip i, sobretot, per mi, el míster, que ha estat una gran troballa, no, Joan?
Home, és un altre vaixell que tinc a punt també per treure a la mar.
Jo sempre he estat pujat amb aquest vaixell, sempre.
Sí. Perquè la veritat és que, bueno, per mi... Però ja no solament, això ja ho he comentat diverses vegades, ja no solament a Vicente Moreno, sinó a l'estat tècnic, no? Amb els caps més visibles, com són el del Vicente Moreno, el Dani Pastor, amb el tema de la preparació física, i en Pendín, no? Mm-hmm. Vull dir, han demostrat, a veure, amb aquest cas sí que li tinc que donar la raó i felicitar al Rufo, perquè, bueno, ho ha fet molt bé, no? Ha anat a buscar un entrenador que coneixia molt bé la categoria en què anava a entrenar,
havia pujat ja diversos equips a diferents categories i tenia l'experiència aquesta, no? I com molt bé havia per aquí llegit, els equips de Vicente Moreno acostumen a fer una segona volta molt millor que la primera i a les proves me remito, no? Jo crec que tindrem la petita mota o taqueta negra de l'empat al camp de l'Almeria, però jo recordo la roda de premsa de Vicente Moreno fa unes jornades endarrere que deia que ell volia o que l'equip o la plantilla o el club volien guanyar els 13 últims partits i de moment crec que en porten guanyats 6 i un d'empatat, no? O sigui que...
Jo, afortunadament, no em guanyaré la vida de Pitoniso perquè vaig dir que l'Espanyol perdria 7 partits i espero que em caïn la boca i es quedin amb els 6 partits, amb les 6 derrotes, que déu-n'hi-do quina campanya, no? I, a més, que crec que ha mantingut un discurs molt adient perquè sempre ha parlat, sempre ha entès a l'afició de l'Espanyol, ha entès que això era un club que hi havia una exigència plena i que sabia que, bueno, que l'Espanyol mereixia estar a primera i que havia de treballar per això, no, Enric?
Sí, sí, jo crec que s'ha guanyat amb la trajectòria que ha tingut aquesta temporada, el Vicente Moreno s'ha guanyat la continuïtat i que la primera divisió que faci una tasca com ha fet aquest any, que no hi ha dubte que pot fer-ho. I s'ha guanyat, evidentment, amb la seva professionalitat i amb la manera que ha tractat l'equip, inclús a les rodes de premsa s'ha portat d'una manera molt coherent i no ha sigut d'aquests entrenadors que comencen a dir ximpleries quan es troben davant del micròfon, sinó que s'ha portat d'una manera molt, molt lògica i molt, molt coherent, i crec que s'ha merescut continuar. I esperem que l'any que ve tingui el mateix èxit a primera divisió que aquest any.
Sí, sí, això també és una cosa a tenir en compte, el seu discurs, que no ha buscat excuses, normalment. O sigui, ha procurat donar les seves raons, els seus arguments, entenent que potser no hi havia qui no li convencien, però era la seva opinió, no, Àngel?
Ha transmès calma, ha transmès molta calma en els 3 empats aquells consecutius que vam tenir, les 2 derrotes després de la derrota en Copa, que eren moments descomplicats, va mantenir la calma, va fer, bueno, doncs va fer, penso, que el que havia de fer, que és confiar en uns jugadors. Ha tingut l'encert de canviar de sistema amb l'arribada de Di Matà, hem passat al 4-4-2, també va coincidir, doncs, amb el coronavirus de Melendo, però el veig, sincerament, un entrenador adequat, ideal i molt encertat. També estic d'acord amb el Joan que aquí punto positivo para Rufete i encantat que en vinguin més.
I psicològicament va saber aixecar un equip, perquè recordem les declaracions de David López dient que el pitjor de la temporada va ser el començament, no? Perquè estaven fets pols, Joan.
Sí, no, està clar. A més, també el tema del Vicente ha sabut canalitzar una mica totes aquestes males sensacions de l'equip. Últimament, també el que comentava l'Àngel i l'Enric, no, sobretot l'Àngel, que ha sabut canviar el sistema quan li han portat la peça que potser estava demanant per alliberar altres peces de l'equip. Sobretot, jo, el que m'agrada molt d'ell també, o a les últimes rodes de premsa, és que ell ens ha estat dient: l'equip està molt bé, estem entrenant molt bé, estem fent jornades molt i molt bones i l'equip està molt endollat. I això és el que nosaltres, com a socis simpatitzants, que estem des de fora del club i no veiem el dia a dia, és el que hem vist últimament a cada partit, no? Sobretot a l'equip que està endolladíssim, físicament estan molt bé, estan pressionant, comencen superforts al partit i aconsegueixen un gol o un parell de gols que els dona ja la tranquil·litat. El que potser ens queixàvem fa unes jornades endarrere, de dir, és que marquem l'1-0 i ens tirem cap endarrere i comencem a patir. Potser aquí és quan físicament l'equip li faltava encara aquest puntet que han assolit ara i els permetrà, jo crec, que acabar la Lliga amb la millor forma física possible. I a les proves me remito, perquè tant Mallorca com Almeria no han aguantat ni molt menys el nostre tren, no?
Insistirem en el que dieu del canvi de sistema. Clar, nosaltres li demanàvem a l'equip li demanava més, perquè primer nosaltres estem obligats a demanar més, no? Però hi ha aquella sensació de que amb aquests jugadors es podia fer un futbol més ofensiu, o sigui, anar al contra, o sigui, al intercanvi de coms amb el rival, perquè sempre podíem guanyar, no? Però evidentment amb el que tenia deia, bueno, jo pragmàtic, no? Vaig aguantant la pressió ambiental, però jo tenia en ment que en el moment que tingués aquest jugador per fer aquest sistema 4-4-2, el faria servir. I parlo perquè, precisament, el representant de Di Matà ho va dir, va ser totalment franc, que normalment aquestes coses no es poden dir. Va dir, no, és que ara Vicente Moreno vol jugar amb un 4-4-2 i per això hem portat a Di Matà, i que està funcionant, no, Enric? Està funcionant el sistema, aquest sistema molt més agressiu, no?
Sí, jo crec que ha sabut aprofitar l'entrenador, el jugador del Di Matà, ha canviat el sistema de joc, però ha estat en benefici de l'equip, perquè aquests partits que patíem allò de que ha marcat un gol i ara no sabem què fer, a partir d'ara, aquests últims partits, ha sigut un domini del joc, un domini de la situació molt clar i evident, han passat pràcticament per sobre els rivals, els resultats han sigut molt més amples, i crec que no es pot demanar més, ja, o sigui que tenim uns bons jugadors, una bona tàctica, i ara ja pràcticament el que ens queda ja doncs, és acabar la feina de la millor manera possible, però al final...
Exacte, Enric, acabar la feina que és acabar fent el campionat. Ja sabeu, també s'acaba el programa. Bon perico a partir de demà a les 4. No perdeu la sintonia. Bona tarda.